Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia després que a la primera us hem explicat amb quines tècniques els ajuntaments estan impulsant el desallotjament d'ocupes conflictius sense haver de passar pel jutjat. Declaren edificis inhabitables o comproven que algú té la llum punxada. Amb això, els consistoris agilitzen desocupacions que per la via judicial trigarien anys. El fenomen és transversal en pobles i ciutats de diferents colors polítics. També hem connectat amb la cimera del clima del Brasil, la COP30, que arriba ja a la fase de negociacions entre els països per arribar a pactes que frenin el canvi climàtic. Com sempre, però, la cosa va per llarg. I ens hem fixat en el cas Elena Jubany, que podria arribar a judici 24 anys després de l'assassinat de la bibliotecària a Sabadell. Avui hem sabut que no hi ha proves contra la tercera investigada, Anna Etxagibel, i, per tant, la investigació s'haurà de tancar focalitzada només en els dos sospitosos contra qui ja hi ha proves per enviar a judici, Santi la Iglesia i Xavi Jiménez. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. A aquesta hora, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que tenim en marxa a Barcelona un dispositiu policial contra el tràfic de drogues amb la participació de més de 200 agents a l'operatiu i a membres dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana que estan fent entrades i escorcolls a diferents districtes de la ciutat, com Ciutat Vella, l'Eixample i Sants Montjuïc. Entre els agents hi ha membres de l'Àrea Regional de Recursos Operatius, de la Unitat Canina i de Drons, de la Unitat Regional de Motos i de la Unitat de Seguretat Ciutadana. La investigació està sota secret de les actuacions. Els Estats Units han tornat a bombardejar dues presumptes narcollanxes i han matat 6 persones. En un comunicat a la xarxa X, el secretari per la guerra, Pete Hegseth, assegura que les embarcacions estaven relacionades amb el tràfic il·lícit de drogues que transportaven narcòtics i que circulaven per una ruta de narcotràfic coneguda. En aquest cas, les llanxes eren al Pacífic Est. L'operativa per retirar el camió cisterna accidentat a l'AP7 aquest dissabte a l'altura de l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, es va endarrerir en descobrir que duia gasoil en una càrrega il·legal. Tot plegat va obligar a redissenyar l'operació, que es va allargar fins ahir al vespre. Anem cap a Tarragona per ampliar-ho. Clara Echeverría Domingo.
La documentació del camió indicava que transportava 30.000 litres d'oli industrial i es va organitzar un dispositiu específic per trasvasar aquesta substància, però aleshores es va descobrir que no duia oli, sinó gasoil. Això va obligar a canviar l'operativa. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ho ha explicat en declaracions a 3cat.info.
Vam ser víctimes d'un engany i que tot el que estava disposat el dissabte per retirar-ho i ja s'ha retirat el dissabte era per oli, però no per gasoil. Tot això ara està en investigació i a partir d'aquí jo no puc dir res més perquè vols us està investigant.
Tot plegat va provocar que ahir a la tarda hi hagués cues de fins a 10 quilòmetres a l'aldea en sentit nord.
A les Illes, el govern descobreix que com a mínim ha pagat 1,6 milions d'euros de la renda social a persones que en realitat no complien els requisits per rebre aquesta ajuda. L'executiu diu que el forat podria arribar fins als 2,4 milions d'euros un cop analitzi tots els expedients. Anem ara a Palma, Bruno Fortea.
Les persones i les famílies afectades hauran de retornar tots els diners que van cobrar de manera indeguda. El govern de les Illes no es planteja perdonar-los-ho, però admet que l'error va ser de l'administració i per això posaran facilitats per fer les devolucions. El problema és que l'executiu suspenia les ajudes, però no ho notificava als beneficiaris i ells seguien cobrant. Ho ha explicat la consellera de Benestar Social, Sandra Fernández.
No se notificaban, no se revisaban los expedientes y al final lo que quedaban eran en un limbo que evidentemente perjudicaba mucho a les persones beneficiàries.
Segons ella, tot això va passar durant l'anterior govern socialista. L'actual executiu del PP ho destapa ara arran d'una auditoria interna.
I un últim apunt, el Tribunal Superior de Justícia ha rebaixat de 3 anys a 6 mesos de presó la condemna a un jove que va llançar ampolles contra la policia en una protesta en suport al raper Pablo Hasél. Els magistrats sostenen que en la sentència no es va acreditar que fossin objectes perillosos. Els fets pels quals la Fiscalia va demanar al judici 6 anys de presó van passar el 18 de febrer del 2021 a Barcelona.
Passant 4 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins a les 4, amb la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
L'escriptor i advocat Jordi Cabré. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I la psicòloga i divulgadora Alba Alfagema. Alba, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot a punt, els 3?
Tot a punt.
Sí.
Molt bé, perfecte, escolta'm, doncs vinga, anem als temes del dia. El primer, ja sabeu, bé, des de fora.
Abacus és més. Celebrem la setmana Disney només a Abacus. Frozen, Stitch, Cars i més joguines Disney amb un 25% de descompte. Tens temps fins diumenge. Abacus patrocina aquest espai.
Tot i que avui no és des de fora, perquè la tenim de cos present. Ampar Moliner, bona tarda.
De cos present, efectivament.
No, sí, el teu cos és per aquí present.
Sí, és correcte.
Tot a punt, tu?
Tot i que sí, tot a punt. Ara, quan surti, aniré a buscar les joguines aquestes Frozen i tot això. S'estic desitjant-ho.
Escolta'm, hi ha molta gent que sí.
Però no estan passades de moda, aquestes? Com es porta això ara?
No ho sé, ja he passat pantalla, diguem-ne.
Sí,
a casa
sí,
meva
sí,
ja...
Que jo també passa igual.
M'interessen altres
igual.
Coses, sí, sí, però vaja. A veure, què ens vols
notícia,
proposar, a veure?
Estava llegint una notícia a l'Ara del Gerard Pruna sobre una notícia que no té a veure amb la dèria d'avui. És a dir, era sobre les molèsties que causa als veïns del carrer Comandant Benítez de Barcelona un arbre que anomenem l'arbre més pudent del món. Fa molta pudor, és a dir, això em fa pensar que els arbres, com les plantes, han de ser de quilòmetre zero, de mil·límetre zero, si podem. Però aquest arbre, vull dir que aquest arbre a la selva deu estar a la mar de bé, fent pudor perquè no se li acostin els depredadors, però el carrer Comandant Benítez no té cap sentit, pobre arbre. I aquesta notícia em fa compartir una cosa amb vosaltres. No us passa que quan us diuen al carrer amb nom d'algú que no sabeu qui és, no podeu parar fins a averiguar-ho?
Sí.
És a dir, jo no puc. Comandant Benítez, ja estic nerviosa.
Ja estava
nerviosa.
Clar, ho
he hagut de mirar, perquè estava nerviosa, però de veritat, de dir, no puc seguir fent les meves absurditats diàries. Carrer Madrazo, plaça del Pis, plaça Pissonyer, Comandant Benítez, he hagut de buscar. Busco. És un militar espanyol nascut el 1878, mort en combat durant, i ho deia així l'enciclopèdia, les jornades conegudes com el desastre d'Anual. Llavors, esclar, diu, desastre d'Anual, no pots seguir tampoc, és a dir, has de buscar el desastre d'Anual, què és, no? És una batalla del Rif, on les tropes colonials espanyoles, no ho oblidem, van patir una escabetxina important. Van quedar una mica disminuïts, cosa que em fa... I aquest va morir allà, en Benítez. Cosa que m'ha fet pensar que potser els noms dels carrers, si no són d'autors clàssics, com Sèneca, han de prescriure, perquè de carrers no se'n fan de nous, no se'n fan gaires. Hi ha els que hi ha. I en Benítez ha estat en aquest carrer durant un temps, uns lustres, no sé des de quan hi és, però hi ha de seguir sent aquest heroi mort al Rif? I si resulta que hi ha nous herois que mereixen també noms de carrers? Esclar, els veïns dels llocs pensen en general que no cal canviar-ne els noms. Per exemple, no fa gaire hi havia una notícia, que la vaig llegir al portal 3Cat, que deia que els propietaris d'habitatges i locals de la plaça Poeta Marquina, al barri de l'Eixample Nord de Girona, havien decidit mantenir el nom, van fer un referèndum, mantenir el nom de l'escriptor, que era defensor del franquisme. Jo també vaig haver de buscar en Marquina. Llavors, s'entén, perquè dius, mira, ja tenim aquest nom aquí, triga molt a canviar els noms, correus, i els noms de la llarga perden significat, però no pot ser que els carrers i places de les ciutats i pobles portin noms d'herois del 1800, quan potser d'herois i sobretot d'heroïnes, n'hi ha de nous i amb més mèrits. I aquesta és la qüestió que en Benítez m'ha fet pensar avui.
És a dir, com es trien els noms dels carrers de les ciutats?
Com es van triar? Com es van triar?
O si han de prescriure? S'han d'anar canviant o no?
Han de prescriure, i algú et dirà, mira que ve a Manhattan, que tenen la A, la B, o mira la zona franca, carrer A, carrer B, carrer C, així jo em puc perdre bé.
A Camarles també diu que els noms dels carrers també van per lletres.
Llavors, noms d'urbanitzacions posen noms Herzegovina, noms de repúbliques noves, etc, etc. Però és clar, és a dir, Herzegovina, d'acord, té dret, pobre, a tenir un carrer. Però en Benítez potser ja l'ha tingut. I n'hi ha un altre de nou d'heroi.
Hauria de fer com el futbol, substitució, surt del terreny de joc Benítez i entra un de nou, per exemple.
I parlant de futbol, i sense que això vingui a tomb, avui he vingut a la ciutat Comtal des de, amb cotxe que em duien, des de la Collserola, i he vist l'estadi del Barça, i us haig de dir que he flipat. O sigui però vist des de dalt, es veu immens, i, ostres, m'ha semblat com que la ciutat canviava d'una manera espectacular. No ho havia vist feia dies. Ostres, tu, i gros,
Molt interessant. M'estàs traient fils i...
Però...
Tornem al nom dels carrers. A veure, us ho havíeu preguntat mai o no, això de com es van triar en el seu moment els noms dels carrers i si després s'han de tenir això, una mena de... data de caducitat als noms dels carrers o no?
Sí, a mi em passava l'altre dia, passejant pel barri, per Sagrada Família, que hi ha un nom d'un passatge que ha canviat.
Va, digues el nom, digues el nom.
I ara és Maria, i no recordo el cognom, però un cognom molt comú, i a sota hi posa propietària.
Gaiolà.
Molt bé, com els
Rockefeller.
Exacte, era el passatge Gaiolà, que ara és Maria,
sí, sí,
no recordo...
Aquella propietària, no? D'aquella zona.
Exacte,
sí,
i sí. Això em va impactar molt. I a partir d'aquí vaig estar reflexionant sobre això, no? Precisament què deies. Jo crec que d'una banda sí que s'han d'actualitzar també per treure el llegat del franquisme, que encara perviu en molts carrers, sobretot a Barcelona, i per tant això sí que és una tasca pendent. De l'altra també, perquè pel paper que han tingut les dones degut al patriarcat, també hi ha menys noms de dones que d'homes, i per tant això també necessitaria una revisió. Però segueixo pensant com pot ser que algú pugui pagar, no?, i posar-hi propietària.
Juguetera.
Clar, no?
No, però que potser era la propietària d'aquest passatge.
Sí, sí, ho era. Ho era.
Es va fer.
Sembla que sí. Sí. Sembla que tenim moltes propietats en aquest passatge, crec que se'n diu el Poblet.
Exacte.
I que, bueno... Però és veritat, en primer lloc, els carrers han de tenir nom. És a dir, aquesta història de digue-li Manhattan o digue-li el,
no
el Font Cerdà.
Números i lletres no t'agraden, eh?
Cerdà, que deia A, B, C... Prefereixo que tinguin ànima, que tinguin un bateig i que puguin discutir si Benítez o Ramírez, que per cert, Benítez, com és almirante, comandante Benítez?
Que és, comandant Benítez.
És com si... Vull dir, són algú que li estigui fotent una bronca, no? Benítez!
Sí, no? És
veritat. Hi ha diversos noms a Barcelona que estan per canviar i per actualitzar. Capità Arenas i el Duc i l'Avió Pusultra. N'hi ha uns quants per canviar i n'hi ha d'altres per fer. És a dir, com és possible també, i ara parlo només de carrers, sinó també fins i tot de monuments, com és possible que l'obelisc dels Cinc d'Oros, el llapis famós, ara mateix no tingui... No és el monument a no res, és un obelisc, i punt. Havia sigut moltes coses, eh? Havia sigut franquista, havia sigut republicà, havia sigut John Carlista... Però és que ara no és res.
Ara tenim el llapis.
Sí,
és el llapis.
És el llapis i punt. Que això
però,
vol dir
però està
que...
molt bé.
Però sí, perquè no gosem dir una cosa, digue-li llibertat, no sé, no gosem fer una cosa bonica amb aquell indret. Hi ha molts espais, en primer lloc, hi ha molts carrers per substituir, per actualitzar, per democratitzar els noms, o fins i tot, jo no sé el Benítez, però per dir, escolti, aquest senyor no sabem qui és, el mateix general Mitre, que té un sentit relatiu. No és que hi hagi general Mitre aquí, no sabem què ben bé què fa, què va fer i ni què hi fa, no? Això des del punt de vista de l'actualització. I l'altre és des del punt de vista de poder trobar espais que puguin obrir noms nous i que em sembla que d'entrada per mi l'obelisc dels Cinc d'Oros mereix un nom i una justificació.
I ara la sexòloga Raquel Tulleda, que col·laboradora de Catalunya Ràdio i que ens està escoltant, diu: Moli, gran pregunta, i si canviem cada nom caduc d'home per el d'una dona invisibilitzada? Científica, escriptora, pintora. Tens tota la raó, Tulleda. Ara ja m'estan fent a mi el passatge a Moliner, ja veuràs com ho arreglarem tot això.
A veure, Alba, com ho veus això?
A veure, no, jo o sigui, posar nom, el que dèiem, és dotar una mica doncs, de significat a l'espai, al final també l'espai d'aquesta memòria viva, no?, que d'alguna forma ens acompanya. Però sí que és cert que al final aquests noms són com, no sé, com aquests miralls d'aquesta memòria col·lectiva, i que crec que jo també estic molt d'acord en canviar tot aquest tipus de noms que ens fan pensar en aquests règims autoritaris, colonials i també patriarcals, perquè això que ara, per exemple, dèieu, no?, el 80%, l'altre dia sortien uns estudis que parlaven precisament d'això, no?, les que ens dediquem a temes de gènere, el tema ens ressona molt, no?, com hem dotat de significat els carrers, perquè és que el 80% dels noms de les nostres ciutats són noms d'homes, no? I aquí caldria de forma urgent, no?, repensar-los, reescriure'ls i que sobretot d'alguna manera no únicament es facin des de les institucions, sinó abans parlàveu de la plaça Poeta Marquina, no?, que s'havia fet amb participació ciutadana, sinó d'alguna forma això, obrir-ho a la ciutadania perquè poguessin decidir també conjuntament, no?, cap on, bueno, repensar una mica aquests relats col·lectius.
Però van dir que no, sobretot, Van dir que no els veïns de la plaça...
Sí, però està bé. Bueno, sí. La plaça Poeta Marquina, jo que soc gironina, no és única... O sigui, ens ressona també amb algú molt gironí, no? Però, per exemple, hi ha altres carrers, igual que Barcelona, que són absolutament noms allò de franquistes, que és, però com pot ser que avui en dia això encara no hagin canviat, no? I al final també ens fa una mica de mal, i tant que ens queixem del tema de la memòria històrica, no? Que els nostres... Que sempre diem, és que els joves, no?, de d'alguna forma no ho hem fet bé, perquè és com que s'ha perdut la memòria històrica. I crec que una forma de replantejar també pot ser obrir aquests debats, no?, també a nivell de ciutadania, amb instituts, una mica repensar, no?, què volia dir el nom, no?, d'aquest home, què hi ha darrere aquest personatge i quin tipus de nom volem posar en aquest espai que volem compartir amb uns valors democràtics. O sigui, són excuses perfectes per reprendre la memòria històrica i per assentar valors molt més democràtics, no?, per
ens vam atrevir amb l'almirall Cervera. L'almirall Cervera, sí, és la Pepa Rubianes.
Sí.
Després hi ha aquest corrent que a vegades també hi ha entre historiadors, no tant amb noms de carrers, em sona més amb alguns monuments, per exemple, sense anar més lluny, el Valle de los Caídos, per exemple, que hi ha alguns que diuen no s'ha d'enderrocar o no s'ha d'esborrar, sinó que el que s'ha de fer és contextualitzar.
Dius-t'ho
i que, per tant, la gent sigui conscient que allà hi ha aquest monument, que en un moment va ser per lluar les grandeses d'un règim dictatorial en aquest cas, però que si tu li poses un context, expliques d'on ve, quina importància té, perquè llavors pot ser que tingui més present la memòria històrica que no pas si l'esborres, entre cometes, o li canvies el nom i, per tant, d'aquí a 30, 40, 50 anys, qui passi per allà ja no recorda el nom original.
I estaria molt d'acord amb això. Per exemple, quan veus el logo i les fletxes en molts edificis de protecció oficial de les ciutats, jo el que posaria és una plaqueta sota. No el trauria, posaria una plaqueta sota que expliqués. El cas del nostre amic Benítez és un cas una mica diferent. És a dir, és un heroi espanyol, com del que tu vulguis, però que jo crec que la seva heroïcitat ja ha prescrit.
Sí,
i ara hi ha nous herois. Hi ha herois més... És a dir, si és un heroi militar que va morir al Rif, hi ha herois militars de batalles més recents, de guerres més recents. Per exemple, efectivament, doncs que han prescrit. El que passa que després passa, per exemple, això, no sé si recordeu, fa molt poc el Camarasa, que ara canvia de nom, li volien posar Sotelo. I va haver-hi com una petita revolta popular de dir, ostres, ja no serà. És a dir, de vegades els consumidors...
S'ha acabat la broma aquesta, ja, sí?
No tindrà aquest nom,
bueno,
finalment. I després hi ha coses molt divertides, com per exemple, jo sempre que passo per la tintoreria Infanta, et ric molt perquè penso, es diu Infanta només per Infanta Carlota, com la tintoreria John Lennon, que era de la plaça John Lennon. Moro de riure.
Vestigis de noms antics,
sí,
en tot cas.
Tu tintoreria John Lennon, et pixes.
Per tancar el tema, deixa'm dir que, perquè hi ha molta gent que ens ha sentit parlar del carrer Comandant Benítez de Barcelona, dir que és un carrer que hi ha al costat del Camp Nou, que va des de Travessera de les Corts i fins a Avinguda Madrid, vull dir que perquè la gent que ens estigui escoltant tot plegat, i no vull que passi per alt, que l'Empar Moliner ha confessat que a l'hora d'anar-se informant sobre què era aquest nom i tot plegat, consultava l'enciclopèdia. Dubto que algú encara tingui una enciclopèdia a casa. Tens una enciclopèdia a casa?
Més d'una.
Ah, molt bé.
Però més d'una, que ocupa un espai monstruós.
En tinc diverses. Però no estan actualitzades a vegades, les enciclopèdies?
No estan actualitzades, de la mateixa manera que el Diccionari Català-Valencià-Balear, que està online, que és un... O sigui, em moro. Jo anava comprant cada any pel meu aniversari un volum. De l'onomasticon Cataloniae, i ara està en línia. Et mors.
És molt interessant.
Et mors d'emoció, de dir, hola. Perquè, clar, jo no vaig arribar mai a la Zeta. Per pobresa.
Però,
mare meva.
Empar, gràcies.
De res, adéu.
Passen 3 minuts d'un quart. Fem una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia. Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
Esclat. Ara, en Titó.
Toca aquí.
L'oca de l'Empordà.
Tramuntana. Jo t'invoco.
I en Tritó poden moure l'esquelet.
Subversar el secret del Montseny.
Ja són aquí els 3 primers ninos articulats.
I això què vol dir?
Doncs que comença l'aventura de jugar.
A jugar!
En Tritó i els Falalà a les teves mans. Disponible a la botiga 3Cat i als punts habituals. Ah, i ben aviat, amb els 3 últims, tindràs el pack complet.
Descobreix el nou tast d'Orquestra de l'Auditori.
Per 25 euros podràs sentir el Llac dels Cignes de Tchaikovsky, la Gran de Schubert o el Concert per a Violí de Brahms amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. I una introducció a càrrec dels homes clàssics de Catalunya Música.
Entrades a auditori.cat.
Catalunya migdia.
Ja ha sortit el disc més esperat de l'any i tenim a Rosalia a la portada vestida de monja.
Les dones i els dies.
En els últims anys estan de moda els podcasts sobre monges, pel·lícules que parlen de vocacions religioses, creiem en l'horòscop i en les pedres com si ens hi anés la vida. I moltes consumidores de tot aquest univers som les dones.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Torna el misticisme, però quin misticisme? En parlem aquest dilluns a Les dones i els dies. Que Déu ens agafi confessades.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 20 minuts de les 3 de la tarda, som al Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, amb el Jordi Cabré i amb l'Alba Alfagema, i volem repescar un tema que us estem explicant a la 3CAT Info des de primera hora del matí. Els ajuntaments catalans han buscat i han trobat algunes escletxes legals, podríem dir, per accelerar el desallotjament d'ocupes conflictius i intentar així frenar els discursos d'odi de l'extrema dreta. Ara, quan hi ha una ocupació, s'afanyen a comprovar si l'edifici està en mal estat, si amenaça ruïna o si és inevitable. O els qui l'ocupen tenen la llum punxada, per exemple. Albert Prat, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Si aconsegueixen comprovar això, que l'edifici és inevitable, que amenaça ruïna o que la llum està punxada, què passa?
Doncs que es procedeix a un desallotjament que no passa directament per la via judicial i, per tant, aconsegueixen driblar el col·lapse dels tribunals i no cal esperar-se que sigui un jutge qui autoritzi aquest desallotjament.
Hem trobat que aquesta és una política, una manera de fer, molt transversal, perquè aquí hi ha pobles petits i ciutats grans i de tots colors polítics.
Sí, però és veritat que aquest fenomen ha irromput, sobretot amb força, en aquells pobles més petits i ciutats petites i mitjanes que fins ara aquesta realitat, la de les ocupacions en general, era completament desconeguda, vivien esquenes aquesta realitat i s'han trobat amb aquest fenomen amb l'afegit de que els problemes de convivència que deriven sovint d'aquestes ocupacions conflictives alteren la convivència d'un carrer, d'un barri sencer, perquè es converteixen en els punts calents d'incivisme, de tràfic de drogues, tal com ens explicava aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde de Torelló, Marcel Ortuño.
Això fa que aquestes ocupacions siguin les conflictives i són les de que els ajuntaments volem combatre per això, precisament aportar seguretat als veïns d'aquestes zones.
Dèiem que fins fa relativament poc molts pobles i ciutats mitjanes vivien al marge d'aquest fenomen i ara, sumat a l'auge dels discursos de l'extrema dreta, sobretot és important a un any i mig de les eleccions municipals, com afloren partits com Aliança Catalana i sumat a la pressió dels veïns, ha fet que alcaldes hagin hagut d'enfrontar-se davant d'aquesta realitat amb un afegit, que és que estan lligats de mans i peus, perquè els ajuntaments tenen molt poques competències per fer front a aquestes ocupacions.
La incidència d'una ocupació conflictiva de dos persones en un municipi de 7.000 habitants evidentment fa trontollar la sensació de seguretat que té la gent.
Ens parlava l'alcaldessa d'Ulldecona, Maria Núria Ventura, d'aquesta percepció de seguretat. És el diagnòstic amb el qual coincideix el Departament d'Interior i, de fet, ens expliquen en aquesta emissora que en els últims mesos han rebut moltes trucades d'alcaldes, de regidors demanant ajuda, perquè, com dèiem, per una banda hi ha aquesta falta de recursos, per altra banda hi ha desconeixement de pobles petits, ciutats mitjanes que no s'havien trobat fins ara amb aquesta realitat i que els demanen ajuda no només amb més reforç policials per part de Mossos, sinó també, per exemple, per identificar qui hi ha al darrere de les propietats. Moltes vegades aquests pisos, aquests habitatges són de bancs o de fons d'inversió i costa trobar la persona de qui depèn.
I per tant, molts ajuntaments, especialment d'aquelles poblacions més petites, tenen dificultats per coordinar inspeccions, potser no tenen policia com per poder fer això, comprovar si aquell edifici està en condicions o no, expedients, tot això també els dificulta molt la feina.
De fet, això es converteix, alguns ens ho deien amb els alcaldes que hem parlat, que pot generar un efecte boomerang, que és que estem parlant d'administracions molt petites que de per si ja van col·lapsades, amb poc personal, i que obrir una via administrativa, la via urbanística, que implica obrir un expedient per la via de la disciplina urbanística, enviar l'arquitecte municipal a comprovar l'estat del pis, fer-ho, si cal, demanant reforç de la policia local o dels Mossos, davant la incertesa de qui puguin trobar allà dintre, tot això això són tràmits administratius que poden encara més complicar la gestió i la burocràcia d'aquests ens locals que ja estan de per si molt collats.
Aquest, sobretot, és un problema dels pobles més petits, aquesta dificultat d'haver de mobilitzar molts recursos que, igual en aquests municipis més petits, doncs són més difícils de mobilitzar. En canvi, hi ha grans ciutats que també tenen aquest problema, però que potser tenen més múscul, podríem dir. Saludem el David Bote, és l'alcalde de Mataró. Alcalde, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Estem parlant d'una ciutat de 130.000 habitants i, segons dades dels Mossos d'Esquadra, l'any passat hi va haver, a la capital del Maresme, 297 denúncies per ocupació. Com es gestiona això des de l'Ajuntament de Mataró?
És una batalla molt forta. Històricament, des del 2016 a 2017, estem demanant canvis legals per poder afrontar amb més garanties a aquest fenomen, amb molts recursos, perquè hem dedicat una part de l'actuació de la policia local principalment a combatre aquest fenomen, tant per intentar que una temptativa quedi amb això, en el grau de temptativa, i no quedi consumada, com també després de la gestió posterior, amb els fons o amb els propietaris, per assegurar-se que interposin la denúncia oportuna i que, per tant, en algun moment arribi una ordre de desallotjament, que normalment arriba amb el temps o d'una manera molt, molt llarga. I que ens hem tornat hem liderat aquesta batalla des de Mataró perquè, com ha explicat abans l'alcalde de Torelló, el mencionava abans aquest matí, doncs, realment és en molts casos generen molts problemes de convivència.
Clar, vostè mateix deia, si vas a la via judicial, podríem dir, això pot trigar molt de temps. I, per tant, això estem explicant que alguns ajuntaments el que troben és aquesta escletxa han trobat per comprovar si l'edifici està en mal estat, si amenaça ruïna, si la llum està punxada. Vostès des de l'Ajuntament de Mataró també fan aquesta, diguem-ne, aquesta drecera per estalviar-se haver d'anar a un judici que pot trigar anys?
Sí, hem posat en pràctica aquesta metodologia. Per exemple, vam tenir un bloc de pisos que havia quedat a mitja, havia quedat abandonat enmig de la bombolla per problemes d'aquella època, que va ser ocupat, hi havia molts pisos i el vam desallotjar per la via del risc, que també és una via judicial, que passa que és molt més ràpid, perquè quan tu acredites que tant les persones que estan en aquell immoble com el seu entorn doncs poden patir algun tipus de risc, doncs la llei ja preveu que la via judicial és més ràpida per intentar protegir a les persones. I això ho hem fet...
Ui, em sembla que hem perdut la comunicació amb l'alcalde.
En diferents blocs de pisos que estaven ocupats i, com deia, eren fruit de la...
Sembla que recuperem la comunicació amb l'alcalde, David Bote, l'alcalde de Mataró. Ens volem fixar si aquesta problemàtica amb les ocupacions realment és molt transversal o si és molt anecdòtica. Les dades dels Mossos d'Esquadra ens diuen que des de principis d'aquest any 2025 les ocupacions s'han reduït un 18%, però que els intents frustrats van a l'alça. Natàlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
S'han reduït gaire?
Doncs mira, el 2024 hi va haver 6.200 denúncies per ocupacions, sumant les dels habitatges buits, les primeres i les segones residències. Segons les dades dels Mossos, això és una mitjana de 17 denúncies cada dia. Per tant, el 2024 van pujar un 8% respecte al 23. En canvi, aquest any, comptat fins a final d'octubre, fins fa 15 dies d'aquest 2025, s'han registrat de moment 4.345 denúncies per ocupació. Això vol dir un 18% menys que no pas el mateix període de l'any passat. Ara bé, el 80% d'aquestes denúncies que reben els Mossos i les policies locals són per ocupacions de pisos buits, que són de grans tenidors o de fons d'inversió. I això, segons els Mossos, també ho deien alguns alcaldes, dificulta molt el procés perquè sovint les policies tenen dificultats per localitzar aquesta mena de propietaris i fins i tot per convèncer-los de que presentin una denúncia. Tot això allarga moltíssim l'ocupació.
És important deixar clar això, eh? La majoria dels casos d'ocupacions són de pisos que estan buits.
Exacte.
I que són de grans tenidors. Segur que hi ha algun cas d'algú que té una segona residència i que li ha entrat algú i s'ha instal·lat a dins i després costa molt fer-lo fora. Però això són anecdòtics. La immensa majoria són pisos que ja estan buits i que són de grans tenidors, no són d'un petit particular que té el pis i que li ocupen. Les grans ciutats és on hi ha més ocupacions?
Mira, l'any passat, de les comarques amb més denúncies van ser el Barcelonès, amb gairebé 1.500, i amb Barcelona al capdavant, per descomptat. És una qüestió també de bueno, on hi ha més gent, sí, i on hi ha més pisos, doncs hi ha més ocupacions. I la segona comarca va ser el Vallès Occidental, amb 761 denúncies. Però també hi va haver 25 comarques que van anar a l'alça en denúncies, com el Gironès, la Selva, el Berguedà o el Montsià, mentre que hi va haver 16 comarques que van anar a la baixa, com l'Alt Penedès o el Baix Camp, i fins i tot dues on hi ha zero denúncies per ocupacions el 2024, com el Solsonès o la Vall d'Aran. Si ho mirem per municipis, destacant amb les dades del 24, que són les que tenim tancades, Girona i Sabadell, municipis on van créixer més les denúncies per ocupacions, sobretot, com dèiem, en pisos buits de grans propietaris. A Girona, per exemple, l'any passat hi va haver més de 200 denúncies, i a Sabadell 262. I aquí, com dèiem, els Mossos es troben amb aquesta dificultat d'identificar i trobar el gran tenidor o el fons d'inversió. A Sabadell, especialment, aquesta situació és sagnant perquè 9 de cada 10 casos d'ocupació són d'immobles de grans tenidors que normalment no interposen denúncia perquè en molts casos ni tan sols saben que els hi han ocupat una de les seves propietats. Això ha fet que aquestes ocupacions a Sabadell estiguin molt enquistades.
I deies que aquest 2025 les denúncies per ocupació baixen, tot i que pugen els intents.
Exacte. Fins al passat mes d'octubre, és a dir, fins fa 10 dies, les ocupacions, com dèiem, s'han reduït un 18% respecte al 2024, però, en canvi, han crescut les temptatives aquest 2025 i ho han fet de forma ininterrompuda des del 2019 fins a arribar a poc més de 2.000 intents el 2024. Però és que aquests primers 10 mesos del 25 ja se n'han comptat 1.713 intents d'ocupació. Això què vol dir? Doncs que aquests intents frustrats han crescut, però gràcies al fet que la policia ha trobat aquestes escletxes a la llei per fer fora els ocupadors i per la sensibilitat dels veïns que truquen de seguida, que sospiten que un habitatge està sent ocupat, doncs això ha fet que incrementessin els intents i disminuïssin les ocupacions. Ara bé, cal ser conscients que ara s'eviten ocupacions, però que molta d'aquesta gent que intenta ocupar un habitatge acaba vivint al carrer. A Girona, per exemple, han baixat les ocupacions, però, en canvi, segons denuncien diverses associacions, han pujat la gent sense llar.
Hem recuperat l'alcalde de Mataró, el David Bote. Alcalde, bona tarda de nou.
Bona tarda, disculpeu, he tingut un problema amb la cobertura.
Sí, sí, ho hem notat, és per allà la connexió. Això que estàvem explicant ara, que cada vegada hi ha més intents, però que en canvi no s'aconsegueix, entre cometes, l'ocupació, perquè això han trobat aquestes escletxes, perquè la gent està més sensibilitzada i denuncia abans, o perquè hi ha més mesures, tot i que pot sorprendre, no?, que s'hagin de buscar aquestes escletxes i que no hi hagi una normativa més fàcil per intentar solucionar el problema de socarrel.
A mi em sorprenen dues coses. Efectivament, com tu dius, que no hi hagi una normativa més contundent que faci doncs, que es pugui fer més fora, més ràpid a les persones que intenten ocupar, i que també doni més seguretat a les policies. I també em sorprèn doncs, que hi hagués tants pisos buits en mans de gent, de molts pisos, ara que, com comentàveu, en fons d'inversió, que de vegades no saben ni on el tenen, que formen part de paquets, se'l van passant, i que també va ser la història d'alguna família que en el seu dia va perdre el seu habitatge perquè no va poder fer front a la hipoteca, i també és una llàstima que tinguessin aquesta manca de sensibilitat per després oblidar-se totalment d'aquesta propietat, desproveint l'habitatge de la seva finalitat social, i també doncs, generant després molts problemes de convivència a molts veïns i veïnes.
L'volia preguntar, en el cas de Mataró, té localitzat quin percentatge de les ocupacions són d'aquests pisos de grans tenidors que no saben ni que tenen el pis, o de grans fons voltor que tenen milers de pisos repartits per diferents països?
És com heu dit, la majoria són grans tenidors, són fons inversors. Normalment els petits propietaris tenen molt més cuidades les seves propietats, i perquè també, doncs, també des de la proximitat moltes d'elles doncs, les tenen mobilitzades, les tenen al mercat de lloguer i les tenen, per tant, complint amb la seva finalitat. Aquí el que sí hem vist en els darrers temps és que fruit d'aquest treball de formigueta de moltes hores d'oficina de la policia i d'altres funcionaris, doncs hem aconseguit que els fons com a mínim protegeixin millor els pisos, i per tant doncs, tingui portes antiocupa, sistemes d'alarma, i que això també doncs, és una de les coses que ajuda o que algunes d'aquestes intents d'ocupació només quedin en el grau de tentativa.
Sentíem a l'alcaldessa d'Ulldecona que deia és que una ocupació, encara que sigui molt menor, molt petita, genera molta alarma social i fa que la gent tingui molta sensació d'inseguretat, tot i que després les dades diguin que no n'hi ha per tant. Els amoïna des dels ajuntaments aquesta sensació d'inseguretat i com algunes forces polítiques en poden fer ús, i estic pensant en forces d'extrema dreta?
Hi ha una cosa que és comprensible, que és aquest sentiment de vulnerabilitat. Si tu penses que et sents vulnerable davant d'aquest tipus de fenòmens, et sents protegit, i això és una sensació i un sentiment que s'entén i s'entén perfectament. També és veritat que després l'ultradreta, sobretot, i també alguns actors econòmics, han fet servir aquestes emocions legítimes o per fer o treure rèdit electoral o pretreure un benefici econòmic, perquè, per exemple, és molt diferent un pis buit que una segona residència. Una segona residència i una instrucció molt clara de la Fiscalia de l'Estat dient que el delicte és... en castellà és allanamiento de morada, i per tant, no me'n recordo ara, perdoneu que no me'n recordo el nom en català, però que és un delicte greu i que la policia pot fer fora els ocupants en el mateix moment, de manera immediata. Llavors també han jugat molt amb aquesta por. A vegades m'han dit tant gent, és que jo tinc por de marxar al poble perquè m'ocuparan el pis. Dic, però estan de vacances tranquil perquè és casa teva i de casa teva. I hi ha una part que és comprensible, com et deia, que és aquesta vulnerabilitat, doncs, un veí, qui serà, què passarà, és la meva comunitat, perquè també és veritat, en alguns casos doncs, ha generat aquests problemes de convivència, i també és cert que hi ha gent mercantilitzant o per un interès econòmic, perquè comercialitza alarmes o perquè té algun tipus d'empresa vinculada a aquest tema, o polític, com pot ser l'ultradreta.
Alcalde David Bote, alcalde de Mataró, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres, i a disposar.
No sé com ho veieu, Jordi, Júlia, Alba... És una problemàtica que tenen els ajuntaments, és una problemàtica que potser no és tan extesa com pot semblar-ho, perquè a vegades quan veus segons quins programes o quan escoltes segons quins discursos sembla que això estigui passant de manera allò massiva a totes les ciutats catalanes, però sí que passa de tant en tant, i els ajuntaments es troben, com ens explicava l'alcalde de Mataró, amb aquesta incapacitat de no tenir eines per intentar fer-hi front i d'haver de buscar aquestes escletxes per poder solucionar de manera ràpida una cosa que si no se'ls enquista i acaba trigant anys potser a trobar una solució.
Perquè estem parlant, per una banda, del que és el delicte penal, la violació de domicili, l'allunyament de morada, que és una via lenta i és una via penal, judicial, i que, per tant, porta els seus recursos i recompte recursos, etcètera, si és que realment es volen defensar. Però després la via administrativa, suposo que han trobat aquesta escletxa que té a veure amb l'executivitat, per exemple, d'una multa. Tu reps una multa i per molt que puguis fer-hi al·legacions, tu la pagues primer. I, per tant, suposo que han trobat una manera de dir, escolta, des del punt de vista administratiu, no cal que perdem el temps amb les vostres al·legacions i amb els vostres recursos, sinó que d'entrada executem, i després vosaltres ja voleu, si voleu, ja recorrereu, no? No em sembla gens forçat, em sembla que és... No ho he mirat bé, però em sembla que és viable provar-ho d'aquesta manera, tot i admetent que el problema de fons no és aquest, i em sembla que ho sabem tots, el problema de fons és l'accés a l'habitatge, i el problema de fons és que no s'ha fet prou, ja no només a nivell de país, sinó especialment a nivell de Barcelona, que es diu molt que és una gestió difícil de l'èxit. A mi sembla que és una gestió difícil d'un fracàs, és a dir, si la gent no pot viure a la teva ciutat vol dir que és un fracàs, no és cap èxit en absolut. I per tant les solucions és doble. La primera és posar ordre amb el tema de la sanció cap a les persones que ocupen, que em sembla que això és obligat i l'Ajuntament té aquesta obligació i em sembla que és lògic, i l'altra cosa és vetllar perquè la gent pugui accedir a un habitatge digne, no? I em sembla que no són coses incompatibles. Ara, que es digui que és que costa molt identificar el propietari quan el registre de propietat és tan clar. No, és que, escolti, és que aleshores el registre de propietat diu que és d'un banc, i aquest banc té una empresa pantalla que s'ho van passant els uns als altres. D'acord, l'administració hauria de tenir eines, no crec que sigui tan difícil per, diguéssim, si són executius amb els ocupes, poden ser executius també amb la propietat perquè identifiqui exactament si el té, si no el té, quin és el rastre, no? No pot ser tan difícil trobar el rastre de la propietat d'una finca. Vaja, em sembla que hauria de ser molt més executiu i molt més ràpid.
Però jo crec que és un tema que, malauradament, durant potser massa temps s'ha quedat l'extrema dreta, i per tant crec que és encertat que s'obri un debat com aquest, amb dades, amb causes, i explicant també quines són les opcions. Jo d'entrada, jo crec que la llei és clara. És a dir, crec que no tenim un problema amb com està formulada la llei. Crec que tenim un problema amb el col·lapse de la justícia, que això és una altra cosa. És a dir, potser falten jutjats, potser s'han d'agilitzar els tràmits, però jo crec que endurir la llei sona, potser a nivell polític, com un gran eslògan i com que pot mobilitzar molt a la gent, però crec que en aquest cas la llei és correcta. Una altra cosa és com es tramita i quant temps es tarda en intervenir. D'altra banda, crec que també hem de diferenciar entre el que és una ocupació per vulnerabilitat del que és una ocupació delinqüencial. Per què? Perquè crec que l'actuació no ha de ser la mateixa, tampoc. És a dir, una cosa és que hi hagi una família que no té una alternativa habitacional i que, per tant, ocupa un pis perquè no li queda un altre que viure al carrer, i això implica també una actuació per part de serveis socials per reallotjar aquesta família, i de l'altra el que és els delictes comuns, no?, que es cometen moltes vegades en aquests pisos buits. Per tant, crec que aquí també s'ha de tenir això bastant en compte. D'altra banda, crec que és urgent no només una regulació, com hem parlat moltes vegades en aquesta tertúlia, dels lloguers, sinó dels pisos buits. No pot ser que es prevalgui, en aquest cas, el dret a que tothom tingui les propietats que consideri per acumulació de capital i que no estigui garantit el dret a l'habitatge, és a dir, que hi hagi famílies que no tinguin una llar. Crec que aquí és on toca fer una mica un canvi de mentalitat i començar a posar fre a grans especuladors, perquè ara parlàvem de que el 80% de les ocupacions són en pisos buits, de grans tenidors. Jo no estic parlant de petits propietaris, sinó de grans empreses que moltes vegades no són ni tan sols empreses de l'Estat, és a dir, són empreses estrangeres. Per tant, si tenim un problema amb l'habitatge, tenim pisos buits. Aquests pisos se'ls ocupa moltes vegades per fer-hi delictes. Per tant, això genera situacions d'inseguretat. Què més fa falta, no?, per regular-los? Crec que aquí és on s'hi ha d'entrar. De fet, ara mateix s'està negociant per part de diferents partits polítics com es posa fre a la compra especulativa, perquè això també té a veure amb les ocupacions. Per tant, tot parteix del mateix fil, però crec que s'ha de tenir un debat molt més profund i no generar tampoc una sensació d'inseguretat en llocs on, com bé dèiem a les dades, hi ha molt poques ocupacions. El problema és que generen tensió, generen soroll i, sobretot, generen inseguretat. I crec que aquest és precisament el problema.
I també seguretat jurídica, eh? La física, la real, segur. La inseguretat jurídica també, que s'escolta, són aquesta mena de llims. Això de qui és, en funció de què vostè està aquí. No és que no puc pagar-ho, d'acord, anem a fer una excepció, no, anem a buscar lleis que puguin ser una mica laxes i flexibles, d'acord, però el que d'entrada no sabem és què carai està passant en aquest pis, per qui són aquestes persones, què hem de fer si han de sortir, com podem fer perquè surtin, com podem fer perquè puguin trobar una alternativa, i sobretot qui és el propietari, això hauria de ser fàcil.
I com els propietaris se'ls ha de forçar, en certa manera, des de l'Estat, perquè lloguin aquests pisos. És a dir, tenim un problema d'accés a l'habitatge i tenim pisos buits. Això no té cap sentit.
Com a mínim incentivar-ho molt.
I quan sabem que, a més, la construcció tarda molt, ja no només per un problema d'espai i de densitat, sinó també per un problema de burocràcia, no? Que suposo que també després en parlarem d'això, però crec que són molts aspectes que al final el que veiem és què és el que està fent un ajuntament quan no té recursos, que és buscar, en certa manera, matisos a la llei per actuar més ràpid, però el problema no desapareix.
A veure, que no veieu l'Alba perquè és fora, però...
Sí. No, jo volia dir també que al final el discurs de la por ven molt, i més l'extrema dreta té molt clar que és una de les seves grans estratègies i eines, no? Disparar a partir de construir aquests marcs d'inseguretat. Com deia l'alcalde, evidentment és legítim que la gent pugui tenir aquesta sensació de dir, ostres, què passa i què està generant, però és que la major part, com molt bé dèieu, la major part de persones que també estan en situacions d'ocupació no estan ocupant perquè vulguin, és que en moltes ocasions, moltíssimes, no tenen una altra possibilitat, una altra alternativa. I jo crec que estic molt d'acord en la necessitat, sobretot, d'intentar trencar el binomi, que entenc que en alguns casos residuals les ocupacions poden anar vinculades a aquesta sensació d'inseguretat, però la major part de situacions les ocupacions estan vinculades a la pobresa. I aquest jo crec que és el missatge que s'ha de posar en el centre, perquè al final, en lloc de demanar, evidentment, també només faltaria en determinades situacions quan són aquestes ocupacions il·legals, tota l'acció policial i judicial, però calen protocols diferenciats, perquè una cosa és actuar amb ocupacions il·legals i les altres són aquestes ocupacions que tenen més a veure amb una vulnerabilitat social i econòmica, i què fem amb tota aquesta realitat? Perquè aquesta realitat va increixent, no?, amb tota aquesta crisi, amb aquesta falta de política d'habitatge social que tenim per aquesta escassetat d'habitatge, no? I en aquest sentit jo crec que és molt important també apretar això que dèieu, no?, aquests grans tenidors o fons d'inversió, ja sigui a través d'acords o sancions també, no? Al final és on ens focalitzem. Hem de donar resposta a aquests ajuntaments de forma ràpida, perquè en casos d'ocupacions que generen o que sabem que hi ha al darrere, no?, algun tipus d'acció il·legal, es pugui actuar ràpidament, però també cal d'alguna forma intentar alliberar tots aquests espais que estan buits i que realment ajudarien molt a millorar, no?, tota aquesta realitat i al final també el teixit social, no? I jo crec que també és molt important una mica intentar que hi hagi com un acord a nivell d'estat, de Catalunya i de municipis, perquè realment aquesta és una problemàtica que jo crec que l'extrema dreta té molt identificada i que l'únic que està fent és abonar més i més i més aquesta sensació d'inseguretat, i això acaba sent una... és dinamita, no?, i acaba rebentant en moltes ocasions també la convivència en molts municipis, que en moltes ocasions aquesta sensació d'inseguretat es genera més per aquests relats, no?, i aquests discursos construïts que busquen aquesta activació d'aquesta por davant de l'altre, que no per una realitat no?, del dia a dia quotidiana. Jo crec que amb això sí que hem de ser molt... bueno, intentar, no?, posar aquestes línies vermelles de que no es barregi tot amb el concepte d'ocupació, no?, perquè si no prendrem mal tots plegats.
Una demostració que els alcaldes necessiten ajuda és que quan hi ha alguna mesura que els funciona, ells l'agraeixen. Per exemple, a les comarques de Girona, l'Audiència Provincial va aprovar, encara no fa ni tan sols un any, un acord que permet a la policia fer fora els ocupes durant les primeres 24 hores sense necessitar l'autorització d'un jutge. Els alcaldes que s'han pogut acollir aquesta norma, què en diuen, Albert?
Doncs un any després l'aplaudeixen. Els alcaldes de la zona coincideixen que aquesta instrucció ha marcat un abans i un després. Sentim els de la Bisbal de l'Empordà i de Cassà de la Selva.
El fet de donar aquest marge de 24 hores, jo crec que això és molt positiu per totes aquelles ocupacions, no dic les que ja estan, però aquelles que es produeixen de nou, no? Ens ha facilitat molt la feina.
No hi ha hagut cap ocupació nova i no s'ha incrementat en aquest cas, no, que al contrari, s'han disminuït els habitatges amb aquesta situació.
Clar, llavors aquí dius, i per què això no passa a la resta
de... Això només passa a Girona, eh?
Sí, doncs els magistrats de l'Audiència de Barcelona van agafar aquest criteri de Girona, el van avaluar i van coincidir al març d'aquest any en desmarcar-se, en van evitar avalar aquests desallotjaments sense ordre judicial amb un marge de 24 hores. És veritat, i en la línia del que comentàvem ara, que també molts ajuntaments de pobles i ciutats s'han acabat buscant la vida i han acabat creant dins el propi ajuntament taules, oficines que es dediquen al cap i a la fi a centralitzar els avisos dels veïns, perquè hi ha molta més consciència ciutadana de quan s'està produint una ocupació i d'aquesta manera poder intervenir policialment molt més ràpid dins aquest marge de les 24 hores.
I aquí també apareix la burocràcia, que abans també en dèiem, i tot plegat, i també ho fa com tot plegat més difícil, però és veritat que els alcaldes diuen no, escolta'm, des que es va marcar aquesta instrucció, des de l'Audiència Provincial de Girona, nosaltres ho hem notat, ens ha anat bé, ens ha anat un abans i un després. Vull dir que necessiten aquestes eines per fer-hi front al problema, perquè no se'ls en vagi de les mans.
Sí, i crec que també té a veure amb la cohesió social, és a dir, si nosaltres el que aspirem és a tenir uns veïns els que coneguem, a tenir un vincle molt més contundent amb la comunitat, també té a veure amb protegir que aquestes situacions no passin. I crec, insisteixo, que tenir pisos buits també fomenta aquest trencament. I crec que això també és una base d'una convivència que crec que és clau i que en molts d'aquests municipis petits potser és més fàcil perquè la gent tendeix a conèixer-se més, però jo ara penso en Barcelona, penso en com ha canviat la gent que viu a la meva escala i penso que això seria molt més difícil potser fins i tot de detectar, no? I crec que això també és un problema, com les ciutats acaben trencant el veïnatge tenint en compte que hi ha cada vegada més pisos buits i cada vegada també l'efecte que té el turisme amb tot això, evidentment, i amb els pisos turístics i sí, crec que és una punta d'un factor molt més ampli, que és el dret a l'habitatge, i crec que aquest és una part molt important a la que potser ja tocaria posar-s'hi.
El que dèiem d'ordenar, és a dir, una cosa és posar a reconstruir pisos de protecció oficial, que és el que toca ara, i fer-los ràpid, tan aviat com sigui possible, que és una cosa que és l'admissió d'un altre fracàs, que és que s'ha badat, s'ha fet mil coses, s'ha fet Jocs Olímpics, s'ha fet fòrums, però no s'ha fet habitatge públic, o en qualsevol cas es va treure habitatge públic, i em sembla que és una vergonya com a mínim a Barcelona, i ara ens hi posem de pressa corrents. Què fem mentrestant? Doncs que venim a ordenar allò que sigui més delictiu o més... que amenaci més la seguretat, el benestar dels veïns, etcètera, doncs potser sí que val la pena, doncs, que es pugui actuar ràpid. En altres casos, doncs, mirar una mica cas per cas com es pot ajudar i, sobretot, eliminar aquesta inseguretat jurídica que deia, que per molt que pugui haver-hi situacions comprensibles, humanament comprensibles, i en les quals l'Estat, l'administració, serveix per pal·liar-les i per atendre-les, al final tu has de saber com a contribuent per què tu estàs pagant un lloguer i l'altra persona no. perquè tu també tens moltes dificultats, tu també et costa molt sortir-te'n, no? I per tant, algú ha de poder garantir, escolta, no, és que aquesta persona tindrà una atenció especial perquè per això, i aquest altre que simplement està ocupant perquè ha considerat que té aquest dret i està en qualsevol cas no contribuint gens positivament a la comunitat, aleshores potser sí que l'executivitat seria el que procediria.
Alba.
Jo en aquest sentit sí que volia dir que evidentment els ajuntaments necessiten aquestes respostes per accelerar aquests desallotjaments i poder-los practicar, però que al final és la sensació de que resolem un problema puntual però que aquest problema s'acaba traslladant, no? I per tant és com que el problema, no? El fenomen estructural segueix existint, no? Llavors entenc que els ajuntaments, alguns fins i tot es plantegen, no?, aquestes unitats municipals d'intervenció ràpida o promouran convenis amb entitats socials, i tot això és supernecessari. Però al final necessitaríem com aquesta mirada, no?, també, perquè al final dius, és que d'aquest municipi, si aquí se'l detecta, doncs segurament se n'anirà al municipi del costat, no? Llavors, al final, és un peix que es va mossegant a la cua, i si no ho abordem com un problema, doncs, de país, no?, realment com una crisi gravíssima que tenim com a país, al final no sé fins quin punt realment estarem resolent, no?, el problema. Sí que com a municipi segurament donarem resposta, però al final tindrem, no?, seguim tenint aquesta crisi habitacional tan bèstia i que no l'acabem de resoldre.
Bé, doncs deixem aquí aquesta notícia que us hem estat explicant des de primera hora amb l'Albert Prat. Albert, gràcies, bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
També a Natàlia, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
10 minuts i seran les 4. Una pausa i ara de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
A la tarda escoltem, ens inspirem i ens emocionem.
Sergi Mas.
Des del dia de l'ictus tinc un xat amb els meus fills on cada matí i cada nit jo els dic adéu.
Carme Elias.
Les amistats, per molt fortes que hagin estat, van desapareixent. Jo no estic en aquell món que estava abans, estic en un altre món.
Maria Petit.
Qualsevol detall que per alguna persona és com una quotidianitat, tu te l'aprens com el gran repte. Jo ho dic molts cops, per mi és molt més fàcil pujar muntanyes que anar amb la Renfe.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Queden 9 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Fa dies que sentim que les inversions en intel·ligència artificial podrien acabar malament. Els grans grups tecnològics dels Estats Units, especialment els més relacionats amb la IA, han superat nivells històrics de preu i això ha fet disparar les alertes sobre l'existència o no d'una bombolla que a hores d'ara sembla que ningú dubta i sobre el possible esclat d'aquesta bombolla en algun moment. Mentrestant, aquí a Catalunya, el govern ha aprovat, de fet aprovarà demà, avui s'ha anunciat, moure 1.000 milions d'euros en 5 anys per convertir, diuen, la IA en un actiu estratègic del país. En aquesta estratègia de cara a l'any 2030, el govern vol impulsar infraestructures massives de dades i de càlcul, com la candidatura de Móra la Nova per acollir la gigafactoria europea, que en principi hauria d'entrenar models d'intel·ligència artificial a gran escala. Part d'aquests diners també aniran destinats a facilitar l'adopció de la IA en processos productius, en models de negoci, i a formar gent amb més de 100 programes que es posaran en marxa i també es crearà un núvol públic català per garantir, diu el govern, la sobirania de les dades i els serveis digitals catalans. No sé si arribeu a entendre-ho, si no, si us costa, o si esteu en l'equip en què tot això, ja veiem que això és important, però ens costa una mica
a veure,
concretar-ho, baixar-ho.
Clar, si ho baixem, jo ara parlo de potser el que més conec, però és com ho estan fent dins de l'administració pública, no? Per exemple, per aterrar-ho, això què vol dir? Que de moment han intentat passar el filtre de 16.000 lleis amb intel·ligència artificial perquè puguin ser, per exemple, més comprensibles. Vol dir que quan s'omple un formulari, el que sigui, per part d'un ciutadà cap a l'administració, la resolució pugui ser més ràpida perquè les caselles que una persona omple ja directament s'envien a un servidor concret, no? I no és allò que fèiem abans d'escriure-ho a mà, escanejar-ho i enviar-ho, que evidentment ja només amb aquest tràmit ja s'alenteix tot el procés. Crec que és important veure que fins ara del que s'està parlant a nivell de l'administració és només de tasques, diguéssim, rutinàries, això no implica una substitució de treballadors, i crec que això també és important dir-ho, sinó intentar que la seva feina sigui més fàcil i més àgil, i potser fins i tot destinar altra gent a fer tasques funcionarials que sí que requereixen, no, de, diguéssim, d'una intel·ligència humana, per dir-ho així, no? I no tasques tan del dia a dia. Crec que és interessant, crec que hem de veure com evoluciona, però és cert que, tot i els grans avantatges que té, a mi sí que em genera una mica encara de reserves en certs camps, i en el del periodisme, per exemple, crec que no és un. És a dir, nosaltres podem fer servir la intel·ligència artificial per fins i tot corregir els textos, no? Una cosa tan bàsica com aquesta, però mai li deixaria en mans de la intel·ligència artificial contextualitzar les nostres notícies. Primer, perquè encara no està prou preparada, i tot el que passa a nivell d'actualitat en l'últim any no ho detecta correctament. Crec que això també és important. Per tant, crec que aquí el que hem de fer valdre és la nostra feina com una feina no només de creativitat, sinó també de saber explicar la realitat, que això una màquina no ho podrà fer.
Aquesta és la gran pregunta, i no, jo no la sé respondre, i és el gran debat, que és que si ho acabarà podem fer o no. Fa poc em sembla que el Kim Follett, que deia que havia enviat una novel·la seva a la intel·ligència artificial perquè la pogués perfeccionar, i va dir quin alleujament veure que era una merda. És a dir, que no hi havia manera per on agafar-la, no? Que encara hi havia feines, hi havia talents que són humans i que són imprescindibles, i és bastant possible que sigui per sempre així. Però també és possible que no. I també és possible que la intel·ligència artificial acabi tenint també una ànima artificial, tingui una mena d'humanitat artificial, que encara no ha arribat. Està claríssim que no ha arribat, perquè, com deies, Júlia, ara mateix, del que es tracta és d'intentar substituir processos que eren més tediosos, que eren més mecànics, que eren més burocràtics, per una ajuda artificial que no només aconsegueixi classificar les coses que són més o menys iguals, sinó que fins i tot les que són diferents, les que són cas per cas, les que són individualitzables, doncs també pugui detectar-les i donar-los un tractament. Em sembla bé, i em sembla que sí comporta destrucció de llocs de feina, em sembla que comportarà. El que passa és que també aquest lloc de feina, doncs potser se li podrà oferir fer coses més creatives, coses com puguin aportar més del seu talent i més dels seus coneixements. Això també s'hauria d'intentar ajustar, no? Però em sembla que sí que d'entrada la part més mecànica i la part que és més previsible, em sembla que això ho acomanem a la intel·ligència artificial, i si és així, si de moment ens quedem aquí, em sembla bé. El que a tots ens angoixa és quin és el pas següent, i el pas següent jo no trec l'aigua clara de si ho aconseguirem o no, i tal pas que anem, el pas que anem, em sembla que sí que la intel·ligència artificial acabarà fent coses que per ara donem per fet que no podrà fer, com el Ken Follett, i em sembla que em temo que sí que ho podrà acabar fent.
Jo, en el meu cas, com a psicòloga, em tira, o sigui, em fa por, em genera una certa angoixa i dic cap on anirem, no? Però també intento estirar d'aquest posicionament una mica més optimista i dir, escolta, el món va cap aquí, per tant intentem també treure'n algun positiu, no? Llavors, jo crec que tota la part d'intel·ligència artificial pot també estar al servei del benestar. De fet, la millora que dèieu de la gestió dels serveis públics amb, jo què sé, amb salut, amb mobilitat, amb seguretat, amb sostenibilitat, ens pot ajudar a tenir una administració també més àgil, més eficient, més propera, però jo crec que ha de ser una intel·ligència artificial que d'alguna manera que intenti no acceptuar més les desigualtats, perquè aquest crec que és un dels grans problemes que hi ha, no? Perquè pot generar molta més bretxa digital, més bretxa fins i tot territorial, ja sigui per situació social o econòmica, per gènere, per origen, per edat, i per tant tot això s'ha de controlar perquè no esdevingui encara, no? Un món amb més bretxes, i a mi el que m'agradaria també és treballar cap a un lloc on fos més explicable, auditable també, i fins i tot controlada, sobretot per als humans, per això que dèieu, no? Sobretot que no es perdi el factor humà, que aquí per mi és on hi ha la gran línia vermella, i és on per mi hi ha aquest punt d'inflexió que realment tens la sensació que podria, no?, substituir al final aquest factor humà, que ara per ara, com ara estava explicant també en Jordi, per ara, en aquesta part de la Júlia, de creativitat, sembla que no pot, no? El que passa que haurem d'anar molt en compte, perquè hi ha tants interessos aquí al darrere que realment serà difícil, no?, de poder tenir realment una intel·ligència artificial que ens faci millors com a societat i no el contrari, no? Llavors, bueno, aquí no sé massa bé cap on anirem. Tinc les meves reserves importants, però també crec que es pot fer una intel·ligència artificial que estigui al servei de millorar, no?, el món i de crear un millor benestar.
A banda que la intel·ligència no és neutra, és a dir,
no
hi ha una intel·ligència.
Evidentment.
I tots la podem derivar cap a una banda o cap a l'altra, i hi ha intel·ligències d'un color, intel·ligències d'una tendència, intel·ligències de l'altra, i em sembla que el món està destinat o condemnat a que una guanyi sobre l'altra i confiem que sigui la bona.
Sí, quina sigui la bona, eh?
La meva.
Clar,
la teva,
clar.
Si pogués ser la humanista.
Sí, però al final, com que és un món que està tot just començant, perquè no sabem fins on arribarà, és evident que ja està per quedar-se i que, per tant, ja està molt instal·lat, i especialment a les noves generacions, escolta, m'ho tenen superinterioritzat. D'una manera fàcil, entenc que el govern els vulgui posicionar per tenir un paper. Després veurem si això acaba sent un bluff o acaba sent un boom. Això ja en parlarem, que a mesura que vagin passant els anys i, per tant, vagi evolucionant tot plegat. Però, en tot cas, no es pot deixar passar aquest vagó, diguem-ne, perquè això va cap aquí i d'aquí uns anys ja veurem si arriba fins tot el que apunta o es queda un percentatge més alt o més baix de totes les possibilitats que ara mateix sembla que tindrà. Veurem en els pròxims mesos.
Ha estat un plaer conèixer-vos, en tot cas.
De moment, encara dilluns que ve encara ens retrobarem. A partir de més endavant, no ho sé, jo no ho fio gaire més que una setmana. Júlia Reguer, Jordi Cabré, Alba Alfagema, gràcies a tots tres.
Gràcies a vosaltres.
30 segons per arribar a les 4, 30 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, o 30 segons per tant de seguir informat al 3Cat Info durant la tarda. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dilluns a tothom.